Cope Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 20. Començam un dia més el magazín de Sa Ràdio Menorquina, es Matí de Menorca. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons, en nom des que fa impossible aquest test de ràdio, com us farà arribar fins a la 1:30. Ja no ho trobarem avui. Ara, tot d'una, repassarem els titulars de la premsa local, saludarem en José Barbey, tenim diferents espais, tenim l'espai que tenim cada 15 dies del GOP, xerrem de la processionària d'Espí, d'aquesta oruga que mos invaeix, tindrem els temes de Càritat, xerrarem de Sant Molt Arrer i xerrarem també amb en Biel Pons, que és el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Molt. Xerrarem avui, que és el dia de Sant Valentí, és el dia dels enamorats, de l'amor romàntic, però no de la part tan idíl·lica i tan... sinó d'altres qüestions, ja ho escoltareu. Vinga, feim una petita pausa i tot d'una mus interessant per lo que diuen els titulars del diari Menorca.
Acte de presentació del llibre Com viure amb la malaltia, des de l'experiència d'un metge malalt cristià, de Joan Vinyes Sales. Divendres, dia 15 de febrer, a les 19:30 hores, al monestir de Santa Clara, Ciutadella, i dissabte, dia 16 de febrer, a les 12, a l'Hospital Mateu Orfila de Mo. I sou tots convidats.
Rebajas de invierno de Scanshop, 60-30-0. Hasta el 60% de descuento a pagar en 30 meses al 0% de interés. Renueva ahora tu colchón, sofá o complementos de decoración en nuestras tiendas de Scanshop y vive la vida cómoda.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada: el aeropuerto instalará la mayor planta solar de autoconsumo de la isla. Les escoletes mantenen la exigència al govern. El diari de guerra i presó de Vicent Salvador veu la llum. El romanticismo fatal que soporta violència por amor. Ejecutado el 81% de las inversiones sostenibles. Diuen Quintana, Josep Maria Quintana, no es pot comparar l'actual democràcia amb la restauració. El Congreso tumba los presupuestos y da por acabada la legislatura. Los policías locales de Ciutadella se niegan a hacer más horas extras. Comisiones Obreras asegura que en los últimos 10 años la plantilla ha perdido un 25% de sus efectivos. Fem una petita pausa i tot una saludarem a en José Barbé.
Onzena Fira d'Estocs i molt més a l'Alló. Una nova edició amb moltes novetats, actuacions en directe, tapes, exposicions i, com sempre, grans ofertes amb molt bon preu. Boti-boti, compte-comptes per als més petits. I per tots els clients, sortejos de fantàstics premis, nits d'hotel, sopar, restaurants i diferents detalls per tots els assistents. Del 15 al 17 de febrer, vine a visitar-nos. Entrada gratuïta a l'Institut d'Ensenyança Secundària Josep Miquel Guàrdia de l'Alló.
Óptica Barrau Font. Tecnología de última generación a tu servicio. Un audífono 590 euros. Estudio de tu audición gratuito. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barrau Font. En la calle Jerónia, Alzina 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
José Barbé, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel Àngel.
Vinga, avui no et trobes en el lloc habitual, però ets un altre lloc així de festa, no?
Sí,
com fas sempre.
Molt de vora Barrau Font.
Sí?
Ah, vull dir, en el mateix carrer, en el bar Espigall, que el de la regenta un ciutadellanc, i avui hem disfrutat perquè hem menjat un bocata de cuixot.
Molt bé.
No de camot.
De cuixot.
Perquè diu cuixot, eh?
Sí. Vosaltres quedeu, amor? Quedeu cuixot o camot, amor?
Camot.
No, aquí l'hem cuixat.
I a Mallorca diuen camiot.
És camiot, exacte.
I a Mallorca, camiot.
Exacte, però es va ben igual, eh? Vull dir que és
sí,
un bon
boníssim.
Un bocadillo boníssim. Un ple de colesterol i ple de grasa
català,
i tot
en això. En català no sé què es deu dir, però és igual. Nosaltres ho deia.
És igual, nosaltres m'ho menjam ben igual, es digui el que es digui. Molt bé. Vinga, tantes vegades que xerram de les energies renovables i dic que, bueno, que està molt bé que l'administració mos recomani que mos fagam ecològics, però el que està bé és que una empresa pública doni exemple, no? Com aquest cas d'Aena, que posarà una planta solar, serà la tercera més grossa de la nostra illa.
Hombre, jo crec que és una gran notícia que aquesta planta que serà allà on hi ha l'aparcament dels cotxes, primer, el que fan és restaurar el que són les pèrgoles, perquè estan podrides i estan un poc de sol, tot se restaura i damunt plaques solars.
Molt bé.
Perfecte, vull dir que això és una gran notícia, els 2 milions i pico d'euros que es gastaran que ets a pagar menys de tot, perquè tu quan vas a deixar el cotxe allà pagues, almenys saps que això repercuteix amb el benefici de Sida per al tema de l'energia renovable.
Bueno, a vegades més que pagar, a vegades te'n vas amb la sensació de que t'han atracat, però bueno, això és una altra història.
Bueno, sí, sí, jo, com que hi vaig molt i ho deixo poqueta estona, ja, Miquel, jo he pagat per deixar-lo un poquet.
Sí, sí, sí. No, si és un poquet, sí, però si l'has deixat un parell de dies, te'n vas amb un mal de ronyons.
No, cerca qualque mica que pugui.
Sí, 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 molt bé. Vinga, doncs esperem que estigui prest acabat i que puguem, bueno, que l'energia pugui fer-se servir per coses profitoses i no hem de gastar combustibles fòssils que contaminen. I ja que seran de fer més coses es molí descompte de Ciutadella, finalment sembla que la societat propietària el reformarà i ho pagarà la societat, no ho pagarà l'Ajuntament, com fa anys estava previst.
Hombre, jo crec que això és una molt bona notícia, el que passa és que sempre ve tard, perquè estem ratllant que fa 6 anys que aquestes aspes no hi són, que hi ha hagut molins que no ens hem tingut mai, perquè hi ha aquestes coses com són, perquè mantenim un molí, que és el molí de Xuriguer, en els que miren això, que jo no me'n recordo haver vist les aspes mai. Tenc una pintura feta de Pedro Luis Mercadal d'aquell molí, que la vaig comprar fa molts anys, i ja està sense aspes. Però ben arribat sigui que ho arrenguin això, però la pena és el que arribem en l'altre dia, que els dos molins aquests que van restaurar el castell, que van ser voluntaris que ho van fer, quan van acabar tot d'una, qui era el mestre qui va fer tot el que era les aspes, se va brindar a través de l'alcalde, de Lluís Camps, a Ciutadella, per si cas volien que també restauressin allà. Però bueno, sembla que l'Ajuntament estigui a passar la mort, però el que no estem per la labor era l'empresa aquesta de propietària de l'edifici.
Sí, sí, sí.
Bueno, així va acabar, en aquest moment ja faria estona que estarien acabades les aspes aquestes, el que passa que ara ja arriba tard amb els voluntaris del castell, perquè aquest senyor ja ha tornat molt gran i ja no crec que no estaria en condicions per poder fer aquesta reforma.
Molt bé, i bueno, ja que xerren de molins sense aspes, ahir en el Parlament es van tombar els pressupostos del Partit Socialista i sembla que demà sabrem quan tindran les eleccions i, segons de la ministra d'Economia avui de matí, sembla que serà més pres que tard.
Sí, jo vaig veure la sortida del president Sánchez i jo, quan vaig veure la sortida, me vaig recordar aquella frase que diuen els forasters a les verdes i a les madures. Ell, quan va d'artista de Hollywood d'aquella època, d'en Gary Grant, en Rock Hudson, que sortien i anaven en plan senyor i en plan artista, vull dir que després també hauria de fer el mateix quan els periodistes que l'esperaven a la porta del Congrés, més donats les explicacions pertinents i no fugir a de veure si s'ha dins d'escolt cap a la Moncloa. Vull dir, jo me sembla que aquí va ser una mala afrenda que li va fer en els periodistes i hagués pogut donar unes explicacions pertinentes que ja tothom ja se devia fer càmeres del que havia passat. Sí. Jo me pensava, Miquel, jo me pensava que al final els independentistes retirarien aquesta de zona que van impugnar el pressupost i ens apoyarien. Però tenen de donar l'enhorabona, també se van mantenir ferms per fer el que et van dir. Hi havia negociació o hi havia una coseta, doncs no llevaven aquesta impugnació en el pressupost. Bueno, jo crec que aquí és un actuat, jo crec que en coherència vaig des del seu punt de vista, i al final el pressupost no han sortit. És una pena, jo crec que hauria d'haver eleccions ja ràpidament, perquè el que no se pot governar és per decreto llei, sempre seguit.
Ja.
I ara veurem, esperar a veure què diuen demà.
Ja veurem, i tu és partidari de que hi hagi eleccions separades, primer que faguem les eleccions en el Parlament i després les locals, autonòmiques, o tot junt el mateix dia, amb 6 o 7
Mira,
urnes?
Mira, jo com a ciutadà, com a gent qui se'n va a les urnes aquestes, si posa la papereta, ho facin tot el mateix dia i que no mereixin ser perdiu. Perquè ara el que passarà, a veure com us convé més, a veure com afavoriria un partit i a l'altre no. Escolta, la ciutadania que no la mereixin més, que sigui un dia que hi neguem tots allà a posar la papereta i ja està.
Però ja me sembla que votar tots totes les eleccions al mateix dia, no sé si hi hauria gent que es faria un lío, perquè hi ha gent que a un ajuntament pot votar una cosa, en el Consell una altra i en el Parlament Nacional una altra. I a lo millor si fos tot el mateix dia, a lo millor ficarien
també podria passar.
No sé, bé, ja veurem. És igual.
Ja se n'encuiden els partits de fer arribar que feu les paperetes perquè hi vagis preparat i no tinguis d'anar allà darrere la cortina per triar.
Ja veurem. Molt bé, el que sigui ja sonarà, ja sabran coses demà, diuen. José, gràcies, bon dia. Adéu, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia. Adéu.
89.6 FM, COPE Menorca.
Rogad a Dios por el alma de Pedro Jenner Casasnovas, que falleció cristianamente ayer, día 13 de febrero, a la edad de 75 años. Su hermana Francisca, hermano político Francisco Ruiz, sobrinos José, Juan Manuel, Andrés y Margarita, sobrinos políticos Nito, Catalina y Svelana, primos y demás familia, comunican que el funeral tendrá lugar hoy jueves a las 18:30 horas en la iglesia de Sant Antoni i Maria Claret de Ciutadella. Domicilio del difunto, calle José Delfín Serra, número 14, primero segunda, Ciutadella. Descanse en paz.
Cope Menorca.
Temps ara per interessar-nos per l'actualitat que ens arriba des del GOP i per això saludem en el seu coordinador, en Tafol, Mascaró. Tafol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, anem a xerrar d'una qüestió que fa molt d'anys que m'ho sona, que és s'oruga aquesta processionària d'Espí, que m'ha semblat que ara torna a estar en una època d'aquestes que es veu molt, si feim una volta per el bosc. Compte-mos una miqueta quina és la problemàtica que representa per als boscos la processionària.
Bé, la processionària d'Espí realment és una qüestió que du, és un problema d'anys. A Menorca és una processionària, es calcula que va entrar a Menorca als anys 70, és a dir, és una espècie que abans no hi era i que de manera natural fa aquestes pujades, que hi ha anys que n'hi ha molta i després de cop anys que pràcticament que no n'hi ha. No? I això és degut a que encara que molta gent es pensa que no té enemics, sí que té tota una sèrie d'enemics naturals que fan que ses plagues vagin a menys pràcticament totes soles, només amb aquests enemics. No? De fet, però, seria segurament l'espècie que aquí a Balears ens hem gastat més milers d'euros, molts de milers d'euros, amb aquestes fumigacions que normalment es feien durant la tardor amb avionetes i que realment veiem a la pràctica que no han servit per res, que guany torna a ser un any que tenim molta d'aquesta processionària.
Que era amb aquell famós, que és dels Dilimil, o no sé què és dels productes que tira.
Sí, i a més és això. No?
Sí.
Clar, aquí és allà on nosaltres teníem batalles entre cometes en l'administració perquè trobàvem que era absurd. De fet, és una pràctica que no només es feia a Balears, es feia pràcticament a tot Espanya, i que no hi ha un món on s'hagi aconseguit erradicar aquesta plaga, ni fumigant ni amb altres sistemes. El que sí que es pot, i és una cosa que és evident que s'ha de fer, és intentar tenir-la controlada al màxim.
Ja. Perquè, Tafol, perdona, quin mal, quin perjudici fa la processionària en el nostre ecosistema aquí a Menorca?
Això és escàs. De fet, l'ecosistema, la processionària, de fet, no li fa pràcticament cap mal. És a dir, els pins suporten bastant bé la plaga. És molt, 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 molt estrany que hi hagi algun pi que s'arribi a morir mai per la defoliació d'aquesta oruga. Aquesta oruga menja exclusivament fulles de pi, no? Llavors, pràcticament en els ecosistemes no li produeix un impacte. Sí que està clar que en altres ens pot produir algun mal i és allà on l'hem de controlar. És a dir, perquè sabeu que les processionàries, les orugues, són urticants, hi ha gent que té al·lèrgies i, per tant, és normal que en els parcs, en els jardins, a llocs molt freqüentats per la gent, sí que hi hagi una sèrie de mesures per tenir-la controlada i, si pot ser, que no hi sigui, no?
I tenim qualque sistema, perquè dèiem que aquestes fumigacions no funcionen. Hi ha altres sistemes que la puguin controlar?
Bé, evidentment, el que ha optat ara l'administració, i aquest dia s'ha sortit per premsa, és fer una sèrie de fumigacions molt puntuals, només en aquests llocs, i no amb dimilin, que és un producte químic i que afecta moltes espècies d'insectes, per tant, molts desequilibres d'ecosistema, sinó que és amb un insecticida natural que només afecta orugues de papaones i que, bueno, si es fa de manera molt puntual, tampoc desequilibres l'ecosistema, no? Que és el bacillus, que segurament molta gent no ha sentit parlar. De totes maneres, nosaltres creiem que allò més efectiu és incentivar tota la sèrie d'enemics que té la processionària, no? Ara tenim les orugues en aquests moments, ara és quan la gent la veu més perquè ara les orugues baixen dels pins i s'han d'enterrar. I una vegada enterrades és allò on es transformen després en papaones, que surten finals de maig, juny, és quan surten aquestes papaones que són les orugues que ara s'estan enterrant. No? Clar, com que ara es passegen per terra és quan ens ens trobam i quan realment tenen més perill, sobretot per fiets o animals domèstics, que a vegades sense voler es posen a jugar-se amb aquestes orugues és quan produeixen mal. Bueno, hi ha tota una sèrie d'animals tipus puputs, per exemple, o altres ocells com les primaveres, que mengen aquestes orugues. Llavors, si incitam, si potenciam la presència d'aquestes espècies en els nostres parcs, bueno, és un depredador natural que se les menja. Després, les orugues també, a part de posar les trampes de feromones, són aquestes bosses que funcionen, també ja podem potenciar, per exemple, rates pinyades o altres tipus d'ocells, com sangrapastors, molta gent no coneix, però bueno, que mengen aquestes papallones. Llavors, bé, cada fase de cicle, diguem, de la processionària, hi ha una sèrie d'enemics naturals que si ets a potenciar, bueno, reduïm la presència d'aquesta processionària. I després és evident que un sistema més efectiu és quan detectam les bosses en aquests parcs, un jardí, vull dir, espais petits, és relativament fàcil treure aquestes bosses, tallar les bosses i cremar-les.
Molt bé. Molt bé, vinga, a veure si aconseguim controlar i reduir aquesta plaga de processionària d'espí. Tòfol, què tenim d'agenda per aquest dia, per aquesta setmana?
Mireu, dissabte aquí ve, aquest dissabte a les 10 del matí, en el Viver, que sabeu que és aquí a la carretera de l'aeroport de l'Aramó, tenim un taller de poda. Ara és hivern, és temps de podar els arbres de fruita, i bueno, a molta gent li fa cosa poder setar sabre sense sebre, bueno, i és perillós, un bé sebre com ho fas, no? Perquè millor pots fer molt bé sa cuida de sa fruita. Llavors un taller que és gratuït i vull dir que pot venir com qualsevol persona, és a les 10 del matí, durarà una horeta, una horeta i mitja, i bueno, tothom hi està convidat. I després, diumenge, tenim una jornada de voluntariat a un lloc, a una finca en custòdia. Aquí, si us voleu venir, us heu d'apuntar en el nostre telèfon, 971-350762, i bueno, hi ha una trobada a les 9 a Ferreries, i serà una finca allà a prop de Ferreries, i la feina es tracta de destapar una síquia per drenar, perquè no s'inundi una tanca, no? Una síquia d'aquestes antigues que està tapada i que s'ha de reconduir. Això són les dues activitats que tenim per aquest cap de setmana.
Més informació a la pàgina del GOP Menor, que allà trobareu puntualment tota la informació que genera el GOP. Tòfol, com sempre, gràcies, molt bon dia i fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, gràcies.
Óptica Barraufond. Tecnología de última generación a tu servicio. Un audífono 590 euros. Estudio de tu audición gratuito. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barraufond. En la calle Geronia, Alzino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
89.6 FM, COPE Menorca.
Continua la COPE es matí de Menorca. Com feim cada 15 dies, mos interessant per l'actualitat que mos arriba des de l'Ajuntament de Mó. Avui, dia 14 de febrer, dia de Sant Valentí, dia dels enamorats i totes aquestes coses, l'Ajuntament de Mó us proposa un debat, un taller per xerrar sobre la construcció cultural de l'amor romàntic. Sense tu no som res. Tenim en altres en Biel Pons, que és el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Mó. Biel Pons, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Idò, sí, dia de Sant Valentí, dia dels enamorats i amor, les persones que estiguin interessades podran assistir a aquesta conferència, la construcció cultural de l'amor romàntic. Sense tu, som res. És així, no?
Això mateix. Sí, això mateix.
Quina és l'intenció i el motiu d'aquesta conferència?
Mira, el dia de Sant Valentí no és que tingui molta tradició aquí a Menorca ni a l'estat espanyol, però sí que cada vegada s'enratlla més, un poc així també com està passant amb altres festes, tipus Halloween, no? Que cada any tenen més implantació. I nosaltres trobam que Sant Valentí, o el mite de l'amor romàntic, té té com a dos perills, diguéssim, no? Uh-huh. Que és el que plantejarem en altres coses avui que més farà. Que és que invisibilitza altres tipus de relacions, és a dir, nosaltres des d'altres àmbits intentàvem normalitzar el que són relacions, per exemple, homosexuals, no? Uh-huh. Homo-homo, dona-dona, fem tallers per famílies, no? Tenc dos papàs, tenc dues mamàs, no? Uh-huh. O només tenc un papà, només tenc una mamà. I el que fa el mite de l'amor romàntic és que només ratlla, sobretot, només ratlla d'una relació entre un home i una dona. Invisibilitza altres tipus de relacions. Aquest seria el primer perill, no? Uh-huh. Que trobem nosaltres. I l'altre és que el mite de l'amor romàntic estableix bàsicament una relació desigual. És a dir, l'home té un rol i la dona té un altre rol, té un altre paper. I estableix una relació desigual. És a dir, som ha de fer una sèrie de coses i se dona, uh-huh. Unes altres. No? I per això aquest subtítol de sense tu no som res.
Ja,
no?
Ja. Uh-huh.
Altres el que plantejam és que, evidentment, una persona és sencera, jo és mitja taronja, no?
Sí, sí, sí.
No som des taronja, cada un és una taronja sencera uh-huh. i després pot establir relacions entre iguals a ses, uh-huh. que s'ha acabat, no?
Sí, sí, sí.
I intentarem obrir aquest debat i fer una reflexió entorn de d'aquest mite, no? És a dir, hem de fer feina per establir relacions sanes entre igual, mm-hmm. no al contrari.
Ja, ja. La conferència serà Ana Cecília Fernández, que és actriu, a més és feminista i és del col·lectiu Aritges, i supos que, entre altres coses, també xerrareu d'esmal que poden arribar a fer, sobretot a la gent jove, programes televisius com First Dates, Hombres i Mujeres i Viceversa, i també avui en dia les aplicacions del mòbil, no?
Sí, bueno, fa molt d'anys que va, no? Xerraven l'altre dia, per exemple, que si ens posem les ueres liles, no? Si fem uh-huh. lectures crítiques o visions crítiques, si nosaltres ens posessim a mirar pel·lícules com Oficial i Caballero, uh-huh. te'n recordes? O Pretty Woman, que no, jo no vull dir que no dic que no ens apaguem mai més, no? Ens uh-huh. podem veure,
sí, sí,
amb molt de gust, però sí que podem fer lectures crítiques en el sentit que són pel·lícules que, per exemple, que acaben que un senyor va a una fàbrica a salvar no? mm-hmm. a una dona que fa feina allà, no? I, bueno, això és terrible, no? Mm-hmm. O un senyor que va salvar una prostituta. No és aquest el paper d'un home ni el paper de la dona. No? Una dona no espera que cap home posi unes escales a salvar-ho, no? Mm-hmm. No és això. Això és el que plantejam. Els models que ens ven de publicitat, els mitjans de comunicació, les pel·lícules, els programes de televisió, de vegades són models desiguals, no? De relació entre persones i ens mostren rols de, molt enfocats en els homes i molt enfocats a les dones. Les dones, sobretot, sempre fan segons papers, no? Tenen sempre supeditades a un home i sempre molt crucificades, no? És a dir, en tant que tenen una bona figura, són guapes, etcètera, etcètera. I un home mai, per exemple, se li exigeix que sigui guapo o que... No? Mm-hmm. És la típica imatge de les campanades, no?, de final d'aquest any,
sí, sí.
que es fa va vestit correctament amb un vestit, amb una corbata, amb el que sigui. En canvi, la dona sempre ha de procurar anar al mes de... Miques 31 de desembre per anar al màxim de despoblada. Ho pot
sí,
fer,
sí, sí, sí.
No? Però
sí,
vull dir...
Sí.
Però sempre formada en aquesta idea, no? Si no ho fa així, no
va bé. Sí, sí, exactament.
No
sí,
va
sí.
bé.
Molt bé, doncs això serà avui a les 6 del capvespre a Can Oliver, en el carrer Núcia Vall número 2 de Mos. La conferenciant repetit serà Ana Cecília Fernández, que és actriu, és activista feminista del col·lectiu Aritges, i xerrarà sobre això, sobre la construcció cultural de l'amor romàntic, sense tu no som res, i xerrarà de tots aquests aspectes que han comentat així breument amb en Biel Pons. Biel, ja que te tenim, una cosa que volíem comentar. L'Ajuntament de Mos, cada vegada que hi ha un crim masclista, una agressió masclista, teniu per costum convocar uns 5 minuts de silenci, cosa que ha rebut crítiques, sobretot a través de les xarxes socials. Què voldríeu dir des de l'Ajuntament entorn a aquesta qüestió?
Mira, el que és cert, i se m'ha oblidat comentar abans,
sí.
és que el mite és molt romàntic i les relacions desiguals són una passa més, una part més del que seria la violència mm-hmm. contra les dones. Quan hi ha violència contra les dones, sempre fent referència a aquella imatge d'aquell iceberg, no, d'aquella muntanya de gel, de la qual només veiem una punta, però allà tot, la gran part
està
oculta.
Sí, està amagat, el més gros està amagat, sí, sí.
És a dir, quan hi ha violència de gènere o d'assassinats masclistes, el més rellam d'aquest és el que veiem en els mitjans de comunicació, que ja hi ha una dona morta, no? O sí, un intent d'assassinat. En canvi, no rellam del que pot dur en aquell assassinat, no? L'amor romàntic o les relacions desiguals són una part d'aquesta violència. Mm-hmm. Nosaltres, com a Ajuntament, ens vam adherir en el Pacte contra les Violències Masclistes d'Iberdona, del govern balear, i estem fent tot un seguit de feines, no? de tasques, en contra de la violència contra les dones i a favor de la igualtat. Mm-hmm. Una d'aquestes coses és la sensibilització, i dins de la sensibilització vam acordar, bueno, sortint al carrer, clar, que hi és un assassinat masclista, per visibilitzar mm-hmm. aquest assassinat. Nosaltres, jo calculo, no? Si fem una mitjana els darrers anys, enguany, els treballadors de l'Ajuntament, l'equip de govern, i tothom qui vulgui, sortiran al carrer unes 50 vegades.
Mm-hmm.
Yeah. La mitjana d'assassinats els darrers anys són 50.
Desgraciadament, sí, sí.
Per què posem èmfasi en aquest tipus d'assassinat? I posem èmfasi perquè diguéssim, no són assassinats aïllats, no passen perquè si no passen perquè un home perd el cap, no passen perquè vivim en una societat masculista, patriarcal, que de certa manera possibilita que això passi, possibilita que aquestes coses passin. I per això nosaltres sortim al carrer per denunciar aquesta situació i per ajudar a que això no passi. Quan parlen de violència de gènere i diuen que la violència de gènere no ha servit, és mentida. La llei de violència de gènere sí que ha servit. Ha reduït els assassinats, n'hi ha manco. El que passa que encara n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. I el que hem de fer és seguir fent feina, no abandonar. Encara que hi hagi veus que diguin que la llei no ha servit, que hi ha molta sèrie de coses que s'han de
millorar. En aquesta gent que diu que troba que això has fet la foto, que això és postureo, tu què els hi diries?
No, home, és que és que, diguéssim, els inputs que tenim, no? És a dir, tot allò que rebem de mitjans de comunicació, de cinema, de publicitat, és amb relacions d'igualtat, és molt negatiu, perquè constantment estem veient anuncis on surt, si és un detergent surt una dona i si és un cotxe surt un home, no? Per exemple. Sí. O pel·lícules on el protagonista fort és un home i el coprotagonista és una dona feble que l'han d'ajudar. Això ho veiem cada dia, en tots moments, no? Els homes són cavallers, les dones són princeses, no? Regals sexistes, joguets sexistes, etc. I aquí hem de fer molta feina. Uh-huh. Clar que ens diuen que també hem de condemnar quan una dona mata un home, és quan queda més clar que hem de seguir fent feina en aquest sentit. Perquè, és a dir, sota hi havia unes estadístiques, uh-huh. el 90% d'homes moren a mans d'homes.
Yeah.
En canvi, les dones moren sobretot a mans d'homes. Uh-huh. És a dir, els masclistes estan diguéssim, relacionats amb tot un seguit de factors culturals que possibiliten que això passi.
Molt bé.
Ja no ratllam de si les dones cobren un 25% manco, que la pobresa té cara de dona, etc.
Molt bé, hem de fer feina per aconseguir aquesta igualtat entre homes i dones, entre persones. I el primer que de lo que us han xerrat avui és aquesta conferència a la CIS, a Can Oliver, sobre la construcció cultural de l'amor romàntic, sense tu no són res, a càrrec de Cecília Fernández. I ara, per acabar, també hem fet referència en aquests minuts, en aquest acte de sensibilització que es fa des de l'Ajuntament de Mó per tal d'evitar aquesta violència masclista. I de son han xerrat amb en Biel Pons, que és regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Mó. Biel, com sempre, moltes gràcies, bon dia, que tot vagi molt bé i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
89.6 FM, COPE Menorca.
Setmanari El Iris, fet a Ciutadella per gent de Ciutadella. Informació i cultura de ca nostra amb la nostra llengua, cada divendres a les llibreries de Ciutadella.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la fotografía de la prostitución en España?
Y las condiciones en que las mujeres han sido explotadas son muchísimo más precarias.
¿Que España es el primer demandante en Europa de este tipo de servicio?
Ellos no quieren reconocer que contribuyen a la explotación.
100.000 mujeres, ¿te sorprende el dato? A mí me ha dejado helado.
La situación realmente...
A tráfico de armas, tráfico de drogas y también tráfico de personas.
Totalmente, son redes que trafican, como dices,
mujeres. De lunes a viernes.
jueves de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Les 12 i 54 minuts, haig de música de Beyoncé, estem a Hello, perquè després no digueu que avui és dia de Sant Valentí, no posem una cançó romàntica, i de vinga. Hala. Les 12 i 54 minuts.
89.6 FM, Cope Menorca.
Mestral Menorca, 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible, visita'ns i coneix el nostre projecte.
I avui xerram d'un projecte que ja coneixem, que és Sa Moda Re, i de so en xerram avui amb en Toni Galó, que és el responsable de l'equip d'Economia Social i Solidària de Càritas. Toni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa uns mesos que Càritas Menorca es va afegir a través de Mestral en aquesta iniciativa Moda Re. Conta-mos què és aquesta Moda Re.
Bé, Moda Re és un projecte de Càritas per intentar aglutinar i millorar el servei de recollida de roba, bueno, recollida, tractament i reutilització de la roba a nivell conjunt. Es van incorporar 29 Càritas a nivell nacional. En el seu moment, l'any passat, quan es va adherir Càritas Menorca, però ara ja n'hi ha algunes més que s'estan adherint en aquest projecte, que el que fa que facin feina tots junts per donar una millor utilitat en aquesta recollida de roba que estem fent.
Això neix dins el marc de lo que ets impuls de l'economia social i solidària, no?
Exacte, exacte. Això és per potenciar aquesta economia social i solidària, aquesta economia circular que intentar tenir els menys rebuig possible de les peces de roba i conjuntament, perquè evidentment a Menorca no podem absorbir la quantitat de roba que recollim, no la podem mandar totes les nostres tendes, per tant l'enviem a Formació i Treball a Barcelona, on fan allà un bon ús d'aquesta roba que nosaltres recollim en els nostres contenidors.
Quines ús que en fan d'aquesta roba? La reconverteixen? La tornen a vendre? Què passa amb ella?
Hi ha diferents processos, depèn del tipus de roba. Ells el que fan allà és una classificació de la roba que els arriba, de les diferents càrites diocesanes de tota Espanya, i depenent de l'estat en què està la roba, o ho treuen a les seues pròpies botigues, o ho envien a països de Sud-àfrica, de Sud-amèrica, dels països de l'est, perquè també és un mercat important on hi ha manca d'aquest tipus de material, i fer que no és aprofitable, sí que després se'n fa un reciclatge, diguéssim, d'aquesta roba que no és vendible tal i com ve en els nostres contenidors.
A Menorca, bueno, des de fa ja uns anys, la gent que vol, entre cometes, tirar la roba que ja no empra, Càritas té un contenidor a posta, o moltes feies se recuida, i després comença tot aquest procés que tu m'ho has contat.
Exacte, nosaltres ara mateix tenim 40 contenidors a tota Menorca, som els únics recollidors autoritzats per aquest tipus de producte, i sí que es veu que nosaltres recollim unes 350 tones en l'any de roba, que ja és roba, però no recollim totes aquestes gent tira. I això és una labor que hem de fer de sensibilització. Segons els càlculs que hi ha a nivell nacional de quilos de roba per persona que et solen desitjar al cap de l'any, Menorca, si estem dins la normalitat d'Espanya, serien unes 600 tones, per tant, recollim un poc més de la meitat només.
Ja, ja. És a dir, que aquests contenidors estan a diferents punts dels pobles de la nostra illa, i és recomanable que quan un du la roba que la deixi dins una bossa de plàstic, fermadeta, i posada dins el contenidor, i després vosaltres comenceu ja tot aquest procés. I després, aquesta roba ja reciclada, reaprofitada, a Menorca la podem adquirir a les botigues de Càritas?
Sí, 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 nosaltres recollim les 40 contenidors, fem una primera tria on separam el que és la roba, les juguetes, les sabates, els complements, i després una segona tria on ja triam la roba que està en bon estat, i nosaltres la duim a les nostres botigues, tant a Mestral Moix Ciutadella, les botigues de Bastió i Vilacuaneda, i les de Mercadal i Ferreries, i allà poden comprar. Ara mateix hi ha ofertes, hi ha rebaixes, i després també tenim tota la part de Carnaval, ja que tenim totes les disfresses exposades a les nostres tendes.
I de vinga, al tanto. Toni Guiló, responsable de l'equip d'Economia Social i Solidari de Càritas. Gràcies, bon dia i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, fins una altra.
Mestral Menorca, 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible. Visita'ns i coneix el nostre projecte.
Porque en tiempos de cambio...
La vista puesta en Venezuela. Porque en Venezuela...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Miren, confiar en Maduro para encabezar una salida democrática al país es absolutamente inaudito.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted qué ganó en un concurso, señora?
Me tocó una moto y después, a la vuelta de unos años, me tocó un coche.
¡Coche!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Arribem a la una, serà temes d'informació nacional i internacional. Tornem d'aquí 6 minutets en la tertúlia de cada dijous. Fins ara! La una i 6 minuts, continua la COPE, és matí de Menorca, i com cada dijous, temps ara per la tertúlia amb els tertulians que avui ens acompanyen. Via telefònica tenim en Vicente Cajuso. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, estamos bien?
fantástico.
Fantástico, estupendo. Que, yo no sé por qué te lo pregunto, porque sempre estàs igual, sempre estàs fantàsticament bé. Miguel bueno, Ponsatí, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
És que jo, bé,
tu també estàs
Vicent,
bé, no?
Vicente Cajuso m'ho transmet molt d'optimisme. És un home fantàstic. Mm-hmm. A més, ell també, no? Vull dir, ell sempre està fantàstic, doncs, per tant, Vicent, ets un home fantàstic.
Ja, ja.
Intento. Jo intento sempre hi ha algú que pot estar millor, és veritat.
Segur.
Pero yo veo el vaso medio lleno, nunca el vaso. Y yo recuerdo una anécdota de una vez que le pregunté a un amigo, ¿cómo vas? ¿Qué tal estás? Y dice, depende con quién me compares.
Ja.
Les comparacions són odioses.
Aquí a Menorca tenim aquella expressió que diu, quan diu, com va, pot anar, eh?
Sí,
pot anar.
Jo tinc un senyor que ja té una edat que sí. Me diu, no pot anar millor.
No pot anar millor. No.
Idò, diu, perquè si pogués anar millor, me fa després.
Mireu, i...
Ese es de los míos.
Sí, i això que és cosa de que pugui anar millor o pitjor, ara mos acaba de passar un correu electrònic es BBVA, sabeu que els bancs fan estudis sempre bueno, sobre quan passa cosa i tal, i no he obert encara l'arxiu perquè és bastant gros i més ara estic per altres coses, però em diu que Balears pierde dinamismo i crecerà por debajo de la media nacional l'any que ve. No sé si mos han de preocupar o no, o si són com aquelles coses que a vegades, aquelles previsions que fan molt de temps que no es compleixen, però bueno, diu un banc que d'aquestes coses no ho sabrà.
Bé, tot s'està ralentitzant i no és només Balears. I jo crec que a nivell econòmic sembla ser que segons tinc entès, degut a moltes incerteses que ens envolten a nivell global i a nivell europeu i a nivell nacional, i tantes incerteses no generen tampoc aquella tranquil·litat que es doblés necessita per circular i per tirar endavant, no? Però bueno, això de créixer, jo no ho sé si ens ha de preocupar molt, en el sentit que algú pensarà que diu aquest, no? Però, bueno, en el sentit que jo crec que el més important tal vegada no es creix com han crescut o com estem... És a dir, hi ha gent que voldria créixer molt, però resulta que el creixement és com tot. I jo també quan
hombre,
estic...
Si hemos de crecer para después bajar o de crecer, pues mejor no.
Aquí lo vaig, ideal és aquí que vaig.
Claro, mejor es el crecimiento sostenible.
Exactament.
El crecimiento sostenible, estable, vale, esto sería lo ideal.
Exactament.
Pero, claro, cuando Menorca, cuando España crecía al 3,5%, yo recuerdo un político importante menorquín que dijo que el crecimiento que era mucho mejor en Menorca porque estábamos creciendo al 1,5 y esto sería sostenible. Mm. No, pues cuando vino la crisis, pues decrecimos al 2 o al 3% más que los demás. Con lo cual, a veces, claro, a mí me gustaría que el crecimiento fuera sostenible y estable, pero y crecer mucho tampoco es bueno, porque luego pasa lo que pasa. Yo creo que Baleares puede que lo que decía Miguel, y estoy de acuerdo, que hay una incerteza a nivel un poco europeo por el tema del Brexit, y a Baleares yo creo que está ahí, y también luego yo creo que Baleares, esta bajada en el crecimiento, es un poco, creo, debido a que el turismo se prevé una pequeña bajada debido... Sí. Al crecimiento de los países competidores, como Túnez, Turquía. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí creo que es posible que bajemos, que estemos un poco por debajo de la media.
Mira lo que digo, que es només una centrada de desinformativo. La desaceleración de la economía española en el escenario de previsión será compatible con un desplazamiento del crecimiento desde el levante peninsular y de las comunidades insulares hacia el norte y noroeste, favoreciendo por el dinamismo del sector de la exportación, digo, si Uruguay es un subsecretario del BBVA, tal y cual. Digo, no obstante, digo, la mejora temporal del turismo y el consumo de los hogares en el cuarto trimestre del año pasado suaviza la desaceleración en las zonas turísticas y retrasa esta tendencia del desplazamiento de crecimiento hacia el norte.
¿Pero xerra de lo pasado o xerra
de
lo futuro?
No, xerra de lo pasado y, bueno, segons lo que ha pasado en el
pasado. Y de lo
que pasa en el influeix molt lo que a vegades passava que hi havia un polític d'aquell que havien de tenir certidumbre. Vos recordeu quan venies, quan fa fa 10 anys quan van tenir l'altra crisi, que fins que no va venir una època que no sabem per què qualcú se li va encendre el llum de que havien de ser optimistes, la cosa no es va arreglar, perquè estàvem instal·lats en el pessimisme, en el negativisme, que se va malament, i se no pot ser. Però va un moment que la curva va començar a pujar i va començar a anar bé la cosa.
No, és que a part el que està claríssim és que la vida és curta en gots, i el que deia en Vicent fa una estona, es got, dins de tot, l'han de veure sempre un poc més ple, i no ens podem fixar sempre en qui està millor que nosaltres, sinó que tal vegada ens hem de fixar en quants n'hi ha que estan pitjor que nosaltres.
Ja. És a dir... Per ahí.
Bueno, pitjor hi ha uns 180, uns 190 països, i nosaltres estem entre els 15 primers.
Aquí vaig. Per tant, no hem de ser tan pessimistes en les coses. Ara, jo sempre he cregut que som pessimisme, el pessimisme nostre actual passa per un excés d'estrès. Anem estressats tots, excés d'estressats. Tenim excés de coses cada dia va de resoldre, va de fer, excés de papers, excés de tot. Vull dir, i tots correm excessivament, perquè la vida, a més, la vida no hauria de ser això. No desitgem una vida de córrer, encara que al final cada dia mos toca córrer. I això mos influeix en el nostre estat d'ànim.
Hay quien no corre mucho, yo veo gente que es súper tranquila. No,
però és qui no corre... És qui no corre és perquè o ho té aclarit o ja veu que no ho aclarirà.
Bueno...
És qui correm encara és perquè pensem que encara té qualque cosa, té solució, saps?
No, perquè vivimos en un mundo competitivo de que si no corres, a ver, si no... Es como el pez grande se come al chico. Quiero decir, si no eres rápido, pues a nivel, sobre todo a nivel empresarial y a nivel de puestos de trabajo también, que cada día pues se funciona por objetivos, entonces si no corres, pues no llegas o llegas el último. Y si llegas el último, pues difícilmente podrás tener, al vivir en este mundo, pues un bienestar económico, porque puedes quedarte sin trabajo, te pueden bajar el sueldo o puedes vender menos y te aumentan los gastos. Y claro, vivimos en este mundo y hay, pero bueno, la competitividad pues hay que llevarla como si fuera un partido de fútbol o de ajedrez, pues a veces con estrategia y también sí, luchando y corriendo. Sí, perquè... Això l'hay que tomar un poco como un deporte, Miquel.
Sí, perquè de més a més, no només es tracta de competir, sinó es tracta de també tenir ser autèntics, de ser originals, és a dir, es competir, que es competir, no? Vull dir, si competim en les mateixes armes, val, però si ja començam que no competim en les mateixes armes, evidentment els que tingui les millors armes ja juguen molt avantatge, i això és el que jo en aquests moments respir, no? Que el peix gros es menja el petit, i això ha estat sempre així, no? Però sembla que com si tot s'hagi estremat, com si tot s'hagi estressat, és a dir, tot està aquí, és a dir, te sembla moltes vegades que per molt que corris ja tampoc no sé si aconsegueixes fer band o si encara vas per enrere, i dius, bueno, i clar, i això penso que m'ho crea fins i tot, i és perquè me sembla que ho respir, no en jo mateix, sinó en l'ambient, que això al final m'ho crea una ansietat i quasi ve un desànim.
Mireu, si per una banda xerràvem de que sembla que mos ralentissarem, per altra banda també ara acaben de rebre una comunicació de que un majorista de viatges de luxe, Luxo Tour, farà feina a Catalunya, Aragó i Balears. Es poden venir a relaxar aquí gent amb pasta, si fan honor en el nom d'aquesta empresa.
Luxo Tour, sí.
Sí. Luxo Tour, exactament. Sí. I, bueno...
Pero cuando habla de esto, cuando habla de Balears, no habla de Menorca, porque
bueno,
a lo mejor...
Baleares en general, a lo mejor nos toca algo a nosotros.
Bueno, no sé. así, no sé, a bote pronto...
Tiraré tal vez cap a Ibiza, sí, pero... y cap a Mallorca, eso sí.
Sí, vale, piensas igual que yo. Bueno, ojalá, yo creo que Menorca tiene condiciones... sobre todo a nivel a nivel general para acoger este tipo de turismo, pero es un tipo de turismo que ha de buscar, que hemos de vender el producto que tenemos. No podemos competir de la misma manera o con los mismos productos o querer vender lo mismo que vende Mallorca o Ibiza. Hemos de saber venderle que aquí hay naturaleza, que aquí hay tranquilidad, que aquí no vamos estresados. En general, Miquel...
Miquel iba un poc estressat, però bueno.
Pero yo no veo la gente aquí en Menorca, o por lo menos no la veo estresada, ¿eh? Te vas a una... Mira, yo el fin de semana pasada estuve en Palma, en Mallorca, y ya ves otro movimiento, otro ritmo. Te vas a Barcelona o las capitales por ahí, igual, la gente camina más deprisa, ves que no habla una con otro, los conductores enseguida por cualquier cosa la bocina. Aquí, bueno, vas con el coche, ves un peatón, paras, lo dejas pasar, se ve una cierta tranquilidad. Y lo que hemos de transmitir es que un poco es este Menorca, no que vivimos estresados, no, estamos tranquilos aquí, pero bueno.
Decías de vender producto y bueno, ya sabéis que desde hace una semana somos destino Starlight y también quieren darnos un título de región, un certificado gastronómico. Los títulos están bien, si lo sabemos luego aprovechar, ¿no?
Efectivamente, yo creo que sí, que el destino Starlight pues me parece bien porque reúne un poco las condiciones, pero claro, es un nicho de mercado que solamente para venir
reducido,
a ver las estrellas, las estrellas...
Hay que darles algo más.
Exactamente, yo creo que por eso solo no van a venir. Hay gente que es aficionada, que ya lo hemos comentado alguna ocasión, a escuchar el canto de los pájaros y la gastronomía. Bueno, esto sí que hay gente más aficionada. Lo de las estrellas, si tenemos títulos varios y los vendemos, bien. Lo de gastronomía, bueno, yo creo que es posible que venga gente porque hay destinos que la gente va allí, no sé, por ejemplo, a nivel nacional, pues yo oigo muchas veces a la gente que va a Galicia porque le gusta mucho la gastronomía que tiene, se come bien y se come barato. Se ha de reunir, y Menorca ha de reunir estas dos cosas, gastronomía auténtica menorquina, variada y barata entre comillas, tampoco no quiero decir. Yo creo que faltan restaurantes especializados en cocina típica menorquina. La influencia de los ingleses y del turismo nos ha llevado a mucha hamburguesa y a mucho que esto no es más una gastronomía internacional de low cost que no lo que debería ser. Pero yo, de unos años a esta parte, sí que ha habido un cambio. Ya encontramos muchos más platos. Hace unos años no había un plato de cocina menorquina prácticamente ningún restaurante. Ahora casi todos los tienen, unos más, otros menos. Y yo creo que es el camino, pero todavía con más variedad. ¿Conseguirlo? Pues creo que todavía nos falta trabajar tiempo para conseguir ser un destino gastronòmic.
Mm-hmm. El que també és cert és que el mes de gener l'aeroport ha batut rècord de passatgers, crec que més de 78.000, ajudats en gran manera per el 75% de descompte que tenim, el que fa que la gent s'animi a visitar més. Això també està bé, no? Després s'hauria de notar, però, a la pràctica, en això, a restaurants, a comerços i demés, no, Vicente?
Yo creo que el tráfico en el aeropuerto el mes de enero, este crecimiento, bueno, es mejor, pero yo creo que el crecimiento ha estado también en gente que ha salido. Quiero decir que a lo mejor gente que ha llegado, no podemos saber la cantidad de gente que ha salido ni la cantidad de gente que ha llegado. Me refiero a menorquines, si salen muchos menorquines y se van fuera, pues más que los que vienen, de otros, bueno, Ibiza y Mallorca, pues perdemos, porque normalmente cuando salimos gastamos y la gente cuando viene aquí también. Pero bueno, es bueno que haya tráfico de pasajeros, porque eso quiere decir que hay vida, que Menorca tiene vida. Si no hubiera tráfico, pues sería mucho peor. Esperemos aumentarlo y que esto en años vaya aumentando, para que se genere una economía y que la gente pueda venir más gente y tenga un destino gastronómico y bueno, que Menorca pues por fin se logre desestacionalizar. No sé si lo conseguiremos, pero hay que trabajar en ello.
Jo me demano si aquest 75% de descompte que tenim
si va durar.
En el proper pressupost, que ahir no ho van aprovar, però que, bueno, que sembla que qualcú ho haurà d'arribar a provar un dia. No?
Confiem.
És que l'hagi de provar a veure si seguirà tinguent en compte que hi ha un 75% de descompte o es desactivarà aquest 75% de descompte i tornaran a quedar com antes. Mm. És una pregunta que tinc que no sé qui me la pot contestar.
Bueno, trobo que demà a la 1:30 ens diuen des de la central de Madrid que hi ha una roda de premsa d'en Pedro Sánchez, que ens bueno, diràs vos quan hi ha eleccions i a partir d'aquí sabrem. Bueno, ja veurem.
Pot a vegada fa una moció de confiança i potser...
No, jo torno, bé, no ho sabem, ja veurem. Una altra qüestió, escoltau, això des dièsel, ja sé que no n'hi vull per demà, però això de que d'aquí uns anys no puguem comprar cotxes que vagin en dièsel, de moment ara sembla que només s'ha fet en els cotxes, no sé si les embarcacions s'hi ha fet, però afectarà de qualque manera a tot el sector de la mecànica, perquè s'haurà de reciclar tothom d'aquí 5, 10 o 15 anys, perquè clar, si han de suprimir tot aquest tipus de vehicles que vagin en combustibles fòssils, vosaltres hauran de reciclar i l'economia s'haurà d'adaptar a totes aquestes noves coses. Si competència d'Europa dona el vistiplau en aquesta mesura que només es farà aquí a Balears, de moment.
Exacte. Bueno, de fet, està clar que estem dins una època de canvis i canvis importants. Això són canvis bastant, bastant importants. És a dir, tot el que fins ara havia servit per tirar endavant el món des de fa prop de 100 anys, evidentment, se n'han donat compte, perquè és que si no s'haguessin donat compte això no succeiria. De fet, se n'han donat compte fins i tot segurament més tard del que s'havien d'haver donat compte de que el planeta se'n ressenteix dels gasos d'efecte invernader que van cap a l'atmosfera degut a tot el que són les activitats humanes relacionades amb carbó. Amb els productes fòssils. Per tant, clar, això ha servit per donar un impuls important en el planeta aquest darrer segle? Sí, evidentment que sí. La industrialització no hagués estat possible si no hi hagués hagut aquests carburants. També hem de tenir en compte que això també juga part important damunt el tema de com alinearà el planeta durant els propers 30 anys, que evidentment en el Tractat de París que es va fer contra la contaminació mediambiental planetària i de més, els països emergents clar, nosaltres voldríem que ells no contaminessin, però ells també estan en que diuen per favor, vosaltres no teniu en els països desenvolupats, us diuen vosaltres no teniu vergonya i no teniu vergonya perquè vosaltres heu contaminat fa un segle que esteu contaminant i aquí no passa res, i ara nosaltres que som els que contaminem tal vegada més i que no tenim recursos potser per destinar a crear noves
feines i
Per viure sobretot i per muntar temes renovables, no? Clar, tothom du el seu ritme i tothom de la seva marxa i no tots duim la mateixa marxa, està clar. Per tant, és un tema molt interessant amb el tema dièsel. Què passarà? Pues bueno, el dièsel evidentment contamina.
Les barques, que passarà? Perquè no xerran de les barques.
Bueno, aquí hi ha un tema important, no se xerra ni se sap, sincerament. Podria ser que tot acabés en gas, o millor, en tots de funcionar en dièsel, o millor que véssim funcionant en gas.
Això, si els ajuntaments demanar que donen permís perquè es posis gas, perquè de moment també la tenim enganxat.
O que acabéssim en dièsel, perdó, en dièsel, amb vent i poca cosa més. Després hi ha una altra
com
cosa.
No, com en Colón.
A nivell de cotxes, jo crec que aquí, vamos, se va a ir al cotxe elèctric. Lo que no me parece que tal vez por ahí también es este anticiparse a medidas europeas con la Comunidad Autónoma de Baleares, anticipándose a prohibir el diésel, creo que el 2025, bueno, pues me parece un poco, bueno, trastoca un poco la economía y muchas empresas y puestos de trabajo, porque un tema tan importante, la reconversión del cotxe dièsel a l'elèctric, pues és més lenta. El que haya comprado un cotxe l'any passat, i sobretot en Menorca, que és un territori pequeño, i si anda, se utilitza poc el cotxe, o se gasta, o se hacen pocos kilómetros, no puedes pedirle que en 5 o 6 años se tenga que deshacer, que lo retire. Yo creo que tendríamos que ir y anticiparnos a Europa, pues bueno, yo creo que sí, que hay medidas que tenemos que anticiparnos, pero en este caso yo creo que es un poco perjudicar a la economía.
Vicent, si la norma que se vol establir té cap i peus, evidentment no hauria de ser en caràcter retroactiu, és a dir, el que està clar és que hauria de considerar que aquells cotxes ja existents, és a dir, que es morin, es moriran, però el que evidentment segurament vol, hauria de dur la norma, que jo no l'he llegida, és evidentment que a partir del 2025 no es puguin vendre cotxes nous.
No se podran utilitzar ni entrar cotxes dièsel en Baleares. Con lo cual, no se podrán utilizar. Tú has comprado, o es lo que he entendido yo o que he leído, ¿no? Que incluso no podrán entrar cotxes dièsel en Baleares.
Abans si serà com allò que primer fan la norma i després la pensen.
Bueno, hem de pensar que estem en període preelectoral i que d'aquí uns mesos hi ha eleccions bueno, que hi ha mesures que potser després es desinflen, però bé, ja veurem.
Sí, són de cara a la galeria, però en este caso que yo estoy de acuerdo que el diésel pues contamina y hay que reconvertirlo, pero no se puede hacer de una manera drástica. Es como si dijéramos, bueno, pues el año que viene ya no puede circular ningún diésel por Menorca, pues sería un caos.
No, però
yo creo que
hi ha una cosa a dir, Vicent, i és que, a veure, en tot aquest tema hi ha una demagogia importantíssima. És a dir, tothom es fica amb el tema del cotxe utilitari de cada un, del públic en general, de tots nosaltres, i resulta que, per exemple, hi ha els avions, quan contaminen els avions. I els vaixells grossos, que n'hi ha la mar de vaixells grossos que travessen la mar cada dia, i en aquests vaixells que se'ls diu res, que se'ls fa res. És a dir, de segons que en xerram i de segons que no s'enxerra, ni se posen mesures ni normes. Per tant, no ho sé, a vegades me sembla que fins i tot els qui han de posar normes, com que també van molt estressats,
no se'ls apliquen,
no tenen temps de pensar en tot, no?
En tot cas, sí que coneixem avui també que l'aeroport de Menorca posarà una planta d'energia solar impressionant, aprofitant que han de baratar tot el techo d'esparking i posen placats solars. Està bé, perquè des de l'administració ens diuen que han d'anar cap a les renovables, però l'administració això a vegades fa poques passes, i en aquest cas està molt bé.
Ells són els últims.
En aquest cas està molt bé, sí, que posin plaquets solars. No? I bueno, ara si mos davallen el preu d'esparking ja degut a que l'energia sortirà més barat, ja estaríem encantats de la vida, però bueno.
Sempre hem de comentar dues coses a nivell d'energia.
15 segons.
L'energia, és a dir, nosaltres podem posar plaquets solars, però damunt la factura, el preu de l'energia no és tot el preu de la factura.
Exacte.
Primera cosa.
Imports,
segona cosa. De moment, no tenim manera com per guardar electricitat d'alta tensió. Per tant, se fabrica electricitat quan hi ha sol, però quan hi ha se fosca, no tenim sol. No tenim
ja hi trobaran solució, no passeu pena. Vicente, gràcies com sempre, bon dia i hasta la pròxima setmana.
Encantado.
I Miquel.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, Miquel.
Adéu bon dia, a tots. Bon dia. Adéu.
La 1:30, temes ara per la programació nacional, informació, notícies i després l'Espejo a les 2. Més notícies. Demà tornem. Adéu, bon dia.